Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les eleccions presidencials dels Estats Units semblen abocades a una batalla judicial pel recompte de vots. Pennsilvània, Michigan, Wisconsin, Nevada i Geòrgia continuen sent uns estats amb el recompte del vot per correu pendent, cosa que pot acabar decantant el resultat. Estem en un procés sense guanyador, quan ja s'ha passat de llarg la nit electoral a l'estat, a tota la nació nord-americana, volem dir. El candidat demòcrata Joe Biden lidera en aquests moments l'escrutini oficial amb 238 delegats, encara lluny dels 270 que com a mínim es necessiten, mentre que Trump en té 213, però encara, com dèiem, diferents recomptes per estats pendents d'adjudicar. Trump, recordem-ho, s'ha proclamat ja guanyador aquest matí a hora catalana i ha anunciat que ell i el seu equip aniran als tribunals si no es produeix la seva victòria reconeguda oficialment perquè considera un frau, ha dit, el que està passant. Joe Biden, en canvi, ha assegurat que els demòcrates van pel bon camí de cara a la victòria i que no pararan fins que no es compti l'últim vot. Precisament de les eleccions nord-americanes parlarem a partir d'uns minuts després d'un quart de set a la taula d'anàlisi del programa El Mirador de l'Actualitat. Recordem, a més, que continua l'evolució positiva dels principals indicadors de l'evolució del Covid-19 a Catalunya. La velocitat de propagació, per exemple, ha baixat per sota de l'1 per primera vegada des de l'última setmana de setembre. Està en 0,96. I també és notícia que Francesc Serés ha guanyat el segon Premi Proa amb una novel·la tel·lúrica ambientada a la Garrotxa. El novel·lista ha ficcionat històries i personatges viscuts durant la seva gestió al capdavant de la residència per escriptors Faber Llull d'Olot. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem quan siguin les 6.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres, amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots. Ara passen uns minuts de les 5 i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i el programa de la tercera edat És gran ser gran, un dels únics espais que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les residències i també de temes jurídics. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem amb un advocat gran expert en temes de dret tributari, herències, testaments i donacions, etc. La borsa de treball i la consulta del treballador social seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que ens pot interessar saber de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Com sempre, a les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Sempre, en cada programa, abans de començar, l'escoltem un consell, doncs anem a escoltar-lo.
Mantenir una bona alimentació pot dependre en ocasions no només del que vulguem menjar, sinó del que puguem menjar. Els problemes bucals i dentals poden comprometre't en aquesta capacitat de mastegar i disminuir, d'aquesta manera, el tipus d'aliments que podem menjar, ja que serà molt difícil, si no impossible, mastegar determinades consistències. Cal tenir en compte que, en el cas de pròtesi dental, hi hagi una bona adaptació, ja que possibles desajustaments poden dificultar la mastificació.
Amb el programa d'avui coneixerem el món de les lleis i amb un prestigiós advocat. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui, el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos.
Molt bona tarda. Escolta'm, tu estàs seguint o et preocupa el que està passant als Estats Units amb les eleccions?
Home, és una mica dur, no? Hi ha el que tenim aquí i se suma...
Pues, tu, mira, ara jo he estat llegint una estona i tu saps que la gent gran als Estats Units són els que més voten?
Sí?
Mira, la gent que té més de 65 anys voten el 65%. Però, si mires, la gent que té entre 18 i 24 anys només van a votar un de cada tres, el 30%. Aleshores, aquí el gran dubte, encara que no sabem si ha guanyat el Trump o ha guanyat el Biden i estan vinga a dir-ho i a menys com votaran, com comptaran els vots del correu i tal, la gran cosa és què ha fet la gent gran. Perquè, per un costat, dius... Als Estats Units, més gent gran, pues, són més conservadors, normalment, i estan valorant que això que diu el Trump de ley y orden, si veuen que algú surt al carrer i trenca un vidre, pues ja estan, oi, que vingui la policia...
Castigat de cara a la paret.
Però per una altra banda, també estan dient, home, el Trump està dient que la malaltia aquesta, que no és gaire important...
Me queda allà així i es cura tot.
Correcte, i qui està matant la malaltia és bàsicament la gent gran. O sigui, la gran pregunta... que encara no tenim la resposta i la tindrem és què ha fet la gent gran? I quan acabi tot això i la gent digui és que la gent gran vota el Trump. No. Si surt per Trump o surt Biden, serà per dos motius. Primer, perquè els haurà votat gent gran i després perquè la gent jove no va votar. Perquè el que queda clar és que si només voten el 30% de les persones que tenen entre 18 i 24
i voten
la gent més gran, sortiran les coses com li agradi a la gent gran. Pensem una cosa, que quan aquí a Catalunya votem, la gent quan va votar potser és més de dreta o més d'esquerra, potser és més nacionalista o menys nacionalista, potser és més d'una cosa o d'una altra, però algú vota pensant que és gran?
No.
No sé. Pues jo crec que és una reflexió que haurem de guardar-nos pensant dels Estats Units, aviam quan tinguem les properes eleccions aquí.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs, Marc, poques vegades hem de tornar a cridar un convidat com per aclamació popular, com ara, eh? Perquè fa unes setmanes va venir l'Alejandro Ebrard, de Ebrard Abogados, que és especialista en Derecho Tributario, herencias, testamentos y donaciones, y nos ha llamado tanta gente pidiendo algunas aclaraciones que dijimos, no lo vamos a decir nosotros, sino a ver si puede volver al programa. Alejandro, bienvenido y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
De estar de nuevo con vosotros.
Recordemos que Alejandro Ebrard es especialista en lo que sería derecho tributario y derecho de familia, de todo esto que tiene que ver, mientras estamos vivos, de relaciones entre nosotros, donaciones y también cuando prevemos que vamos a faltar y hacemos nuestros testamentos, herencias, y que podemos contactar con él en ebrardabogados.com. Y con un teléfono que es el 93-439-7950. Lo digo ahora porque hay gente que nos dijo que no tuvo tiempo de tomar nota. Y te quería empezar con una pregunta que enlazamos con el otro día, lo dijiste, pero quería que nos entrases un poco en un tema que es, dijiste que era muy importante hacer testamento, pero ¿nos podrías decir así rápidamente cómo hay que hacer el testamento?
Bueno, hay varias maneras de hacer testamento, pero la manera mejor y la más segura es ante un notario. Entonces, lo que aconsejamos siempre es hacer una programación previa para preparar bien, estudiar bien el patrimonio de la empresa, de la persona, estudiar las posibles opciones que tiene para ahorrar los impuestos en la herencia, estudiar la forma de que los hijos no se peleen, es decir, hacer un diseño previo, prepararlo, y una vez lo tengamos redactado, pues podemos ir al notario a escribirlo, ¿no? Como hay otras maneras, como por ejemplo el testamento que ya llamamos testamento ológrafo, que es un testamento hecho a mano. No es muy recomendable porque ese testamento se puede perder, incluso se puede perder de una manera voluntaria, es decir, te lo pueden robar, te lo pueden quitar, te lo pueden romper.
Claro, el que no hereda, ¿no? Sí. Supongo.
¿Vale? El que está perjudicado ya se encargará de romperlo.
Correcto.
Y luego, pues que la ventaja de hacer un testamento ante notario es que el propio notario valora la capacidad mental del señor que tiene delante. En cambio, en un testamento ológrafo, aquí no lo valora nadie. Y luego hay que hacer unas pruebas periciales de caligráficas para ver si realmente lo hizo la persona que dice que lo hizo. Es decir, tiene un proceso muy complejo. Y complicado y conflictivo, ¿no? Pero aún así, si alguien no puede desplazarse al notario, está en una situación, pues bueno, inminente de muerte o no quiere ir al notario por cualquier motivo, pues que sepa que puede hacer un testamento todo a mano, fechado y firmado. Con fecha y firma, y todo en un papel a mano.
Y aquí has dicho una cosa que creo que a alguien que nos esté escuchando quizá le parezca interesante. Dice, si vas al notario, el notario mira o él valora si tienes capacidad, pero ¿puede ser que una persona mayor esté como influenciada por otras personas para que haga el testamento de esta manera o de otra?
Pues sí, efectivamente. Hay dos motivos muy claros para impugnar un testamento si una persona ha resultado desheredada o no le gusta el contenido del testamento, o encontramos que a última hora esperábamos que el padre o la madre dejara el testamento a favor de sus hijos y lo ha dejado a favor de otra persona. Es decir, cuando vemos que aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces, los dos motivos son, uno, falta de capacidad de la persona que ha hecho el testamento, es decir, pues que a lo mejor no estuviera en sus cabales, o estuviera con una demencia y el notario pues no se dio cuenta en ese momento, o porque tenemos algún certificado médico que diga que esa persona no podía discernir suficientemente para hacer un testamento, es decir, falta de capacidad. Y una segunda, que es la que tú dices, que es por la captación de voluntad, es decir, por la falta de consentimiento. Es decir, que una persona ha estado inducida por otra, le ha presionado, la ha obligado, Y la ha llevado a un notario a hacer un testamento, incluso pues atemorizada, ¿no? O coaccionada, pues un hijo que puede coaccionar a una madre diciendo que o me firmas o no verás a los nietos, y esto pasa, pasa más de lo normal. Y esa inducción pues puede hacer que nosotros podamos anular ese testamento.
Pero claro, quizá tenemos alguna forma de saber si alguien ha hecho un testamento antes de que fallezca, o tendríamos que esperar, por supuesto, a que fallezca la persona y entonces ir tirando del hilo hacia atrás.
Si la propia persona, una persona viva, puede pedir a lo que llamamos el certificado de últimas voluntades, puede pedir a un registro que en donde están registrados todos los testamentos que ha hecho una persona. Es decir, una persona en vida puede decir, dígame usted qué testamentos yo he hecho durante toda mi vida. Uh-huh. Una persona en nombre de otro no puede pedirlo.
Vale, ¿eh? Cada uno del suyo, digamos.
Cada uno del suyo.
Vale.
Ahora bien, cuando la persona ha fallecido, todo el mundo puede pedir un certificado de los testamentos que ha hecho esa persona fallecida. Uh-huh. Entonces, cualquier persona, a lo mejor pues una persona falleció, era mi vecino y me dijo que me dejaría un piso. Y claro, yo ante la duda pues puedo pedir a ver qué testamento ha hecho y pedir al notario a ver si es verdad o no que me nombró heredero.
Entonces, y ahora te pondría dos casos, a ver si vamos... Primero, yo soy una persona que tengo 85 años y mira, de verdad, nadie me influye, sino que quiero hacer un testamento pues que llamará mucho la atención por las cosas que hago. No es nadie, nada de lo que se espera a nadie. ¿Tendría que tomar alguna precaución para que después se respete, que no digan que no tenía capacidad, o sencillamente voy al notario y lo hago normal?
A ver, para mí el destino no me influye. Es decir, que dices, bueno, voy a dejar toda mi herencia a una sociedad protectora de animales para que cuide mi gato, ¿vale? A mí ese destino no me sorprende y si él lo ha querido hacer, pues adelante. No hay que tomar ninguna precaución. Vale. Yo la precaución la tomaría por el mero hecho de tener 85 años. Es decir, cuando una persona ya pasa de una cierta edad, que puede estar muy bien, ¿eh? Uh-huh. Pero si va a hacer así un testamento, que no, quizá no es el normal, ¿eh? Uh-huh. Entonces ya con esa edad yo lo que haría es, pues incluso, pues pedirle al notario que estén dos médicos delante o dos testigos delante o que aporte un certificado médico conforme estoy perfecto de cabeza y mentalmente estoy en mis 13, con lo cual garantizamos que nadie puede impugnar ese testamento.
I si vamos, perdona, Marc.
No, només anem a obrir les línies per si algun oient vol fer alguna trucada i volen parlar amb el senyor Alejandro Ebrat, és el 93-409-2771 o 93-409-2772.
Vale, entonces seguimos. El otro caso sería, yo soy un hijo, pues ha fallecido mi madre, ha fallecido mi padre, aparece el testamento y resulta que pues que el heredero universal es la cuidadora que le estaba cuidando y a los hijos nos ha dejado lo mínimo, lo que dice la legítima, pero nada más. Y esto me parece sospechoso. En ese caso, ¿qué tendría que hacer?
Sí, pues mira, es importante porque es un caso bastante habitual y cada vez más. Es decir, la gente cada vez vive más y cada vez hay más gente pues que no está en su entorno familiar. Y entonces cada vez más hay gente influenciada por esas otras personas que no son sus familiares, sino que a lo mejor son simples cuidadores y consiguen hacer un testamento a favor de ellos. A ver, yo no estoy en contra, ni nadie creo que esté en contra, de que un señor, a la edad que tenga, o una señora, haga un testamento a favor de la persona que la está cuidando porque la quiere y porque le da cariño y porque a lo mejor por el propio abandono del resto de familia. Y evidentemente decide hacer esto. Pues oye, perfectísimo, ¿no? Nadie tiene que estar en contra de esto. Ahora bien, sí hemos de estar en contra de lo que llamamos las captaciones de voluntad. Es decir, que un señor mayor que está cuidado por una persona que ya mentalmente pues es débil y al final es que no se da ni cuenta y se lo lleva o le trae un notario a casa y le hace firmar un testamento. Entonces, ante estos casos flagrantes, porque claro, vemos que ese señor no estaba en su capacidad mental, pues nosotros si nos encontramos eso, podemos impugnar el testamento con bastantes garantías de ganarlo, ¿no?
Para hacer esto hay que ir a un abogado, no es ir a la policía, sí. Es ir a, porque no necesariamente hay un delito o algo que sea de policía, ¿no? Sería una cuestión civil que necesitamos un abogado que nos represente.
Efectivamente. Para evitar esto, y esto es lo importante, hay un tipo de testamento que solo se hace en Cataluña, porque hay otras comunidades que tienen algo parecido, que se llama pacto sucesorio. Este tipo de testamento, hay que mirarlo con lupa porque es un poco delicado, es un tipo de testamento que puede hacer cualquier persona con un familiar suyo y ya no lo puede cambiar nunca más en la vida si no van otra vez a la notaría a cambiarlo. Es decir, ese abuelito o abuelita que está en la residencia, que tenemos miedo que alguien le haga hacer un testamento, pues simplemente tenemos que ir al notario y hacer un testamento que se llama pacto sucesorio con el abuelito, lo hacemos el hijo o la hija o un nieto, cualquier familiar, diciendo que el abuelito, si se muere, lo deja todo a sus hijos. Es decir, no favorecemos a nadie. Simplemente hacemos el mismo testamento que tenía que hacer, pero con la fórmula del pacto sucesorio. Posteriormente, si el abuelito es objeto de captación de voluntad o es objeto de alguien que con artes marciales se lo lleva a un notario y le hace firmar un testamento contrario a esta voluntad, ese testamento es nulo, no tendrá validez ninguna. Es decir, que es muy bueno porque el pacto garantiza que todos los testamentos que haga luego el abuelito o la abuelita, pues no van a tener validez.
Entonces, con lo que nos estás diciendo, ahora de repente, algo que solamente funciona en Cataluña, el pacto sucesorio, pero ¿es posible que cuando alguien quiera hacer un testamento y quizá está pensando, no que está sea muy mayor, sino incluso más joven, existan más cosas, ¿no?, que hace falta saber y que pueden ser interesantes para preparar bien las cosas? Esto, tú has escrito libros en los que hablas sobre cómo hacer testamento, cómo tal, pero ¿Vale la pena siempre consultar a un abogado o es una cosa que tú mismo te lo puedes hacer?
Vale, a ver, si tú tienes un hijo único y tienes un piso, evidentemente no hace falta que vayas a un abogado. Vas al notario y le dices, mire, nombre heredero universal a mi hijo que heredará el piso. Pero solo que tengas dos hijos y una propiedad solo, ya hay pelea. Porque ¿a quién se la das? ¿Cómo se la reparten? ¿Quién puede decidir la venta? Si uno no quiere vender, el otro no podrá vender y no tendrá dinero. Y ya empiezan las peleas. Es decir, que solo que tengas dos hijos o dos propiedades o dinero, ya tienes que hacer un testamento para regular muchísimas cosas que nosotros no caemos en la cuenta. Creemos que hacer testamento es nombrar a heredero a nuestra mujer o a nuestro marido o a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero es que hemos de pensar muchas cosas. Hemos de pensar si un hijo muere antes que nosotros. ¿A quién irá? ¿A su hijo o a otro hijo nuestro? Hemos de pensar si un hijo nuestro muere, si queremos querer el yerno o la nuera, que normalmente no se quiere.
Hombre, yo, Alejandro, ahora lo siento muchísimo porque hemos repasado la necesidad de hacer testamento, la forma de hacer testamento, cómo podemos actuar tanto si queremos hacer un testamento que se sale un poco de lo normal, como si un familiar nuestro lo ha hecho. Hemos hablado del pacto sucesorio y yo creo que la próxima semana vamos a hablar de yernos y nueras. Pues, y hoy lo tenemos que dejar. Pero sí que quiero que la gente sepa que la importancia de hablar con un abogado existe, que cada vez que hablamos con Alejandro, yo creo que nos abre nuevas puertas y que se puede contactar con él en ebratabogados.com y en el 93-439-7950. Muchísimas gracias y te vamos a emplazar otra vez, ¿no? Porque esto de los cuñados, de los yernos y las nueras, me parece que va a ser muy interesante.
Sí, hay muchas cosas. Siempre salen cosas que de verdad que son interesantes.
Pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y hasta otra.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs volem treballar. El Carles hem d'escoltar. Endavant.
Ah, molt bé, Marc. M'agrada molt aquesta introducció.
Gràcies.
Hem de veure, però, el que ha explicat Alejandro Brat com és interessant, però. És a dir, el tema d'aquestes herències, successions i donacions és un món en si mateix. Per altra banda, és també cert que no sabem ben bé, com deies tu al comentari, Josep, qui guanyarà les eleccions americanes, però sí que sabem, per altra banda, qui a Catalunya ara mateix busca gent per treballar a residències. Això ho tenim molt clar. I, per exemple, trobem que la residència Edelweiss Medical Comfort a Cubelles busca un infermer o infermera. També busca un infermer o infermera la residència Ítaca a Reus, capital. També, per altra banda, busquen el que seria ja gerocultors la residència Les Alzines a Tarragona i també busca gerocultor la residència geriàtric Comfort a Premià de Mar. També, algo que algun cop hem comentat, dos perfils no molt habituals, però un d'ells és bàsic, que és el que a tots ens agrada, com és el tema de la cuina. Busquen personal de cuina al centre Orpea Ciutat Diagonal, Esplugues de Llobregat, que a més té una altra vacant poc comentada, però és molt necessària en centres grans, com seria el personal de recepció i administració. I és que en un centre petit poden potser passar sense algú que estigui a l'entrada, per dir-ho així. Però tenir un recepcionista en un centre gran és molt important per atendre tota la gent que ve a preguntar, que no deu ser poca. També podem acabar dient que busquen un treballador social, la residència Los Olivos, que està a Barcelona, i també busca un terapeuta ocupacional, la residència i centre de dia Parkway a Barcelona, a prop del Clot.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Molt bé, doncs endavant amb la consulta, Carles, com vulguis.
Doncs la consulta d'avui ens la fa la Júlia i ens diu el següent. La meva mare està a una residència i fa una setmana llarga que ens han tornat a prohibir les visites als familiars. No tenen cap cas i jo vull veure la meva mare, però diuen que ara el més important és aïllar-se de nou. No hi puc fer res? Bé, jo el que li vull dir a la Júlia és que fer el que és fer, entre cometes, sí que pot fer alguna cosa. És cert que moltes residències, tot i que siguin verdes, estan aïllant i prohibint un altre cop les visites. Més que res, per no tornar a patir aquesta situació que han patit moltes durant la primera onada de Covid. Pot semblar, per algunes persones, potser una situació, una precaució, millor dit, extrema, però és necessari el mantenir els centres un altre cop verd. És a dir, com diem en cada programa, un centre verd és aquell que no té cap cas actualment de coronavirus. Crec que és important repassar el tema dels colors quasi cada programa perquè la gent tingui clar, quan senten molt a parlar per la televisió el tema colors, és important tenir clar que és que també demà parlarem també dels centres de color taronja. Així doncs, ara mateix, com dèiem, les residències prioritzen molt els contactes electrònics entre familiars i residents. De fet, moltes, com algun cop hem explicat també, potencien molt el que és el tema de les videotrucades. Videotrucades, també inclús moltes han creat un perfil d'Instagram on encara publiquen més fotos o envien més fotos per WhatsApp, el que sigui. És cert que no és una situació tan extrema, sota el meu punt de vista i sota molts experts també, extrema i tan mortífera potser com la primera onada, en la qual jo recordo, a més, que, com tots molt bé sabem, que els primers mesos, inclús quan algú es moria a una residència, no deixaven el familiar entrar.
Sí,
per tant,
sí,
eren situacions en les quals se't moria el familiar dintre i no podies fer res. Això, però ara mateix, no és així. És a dir, la situació és molt més flexible. Tots som conscients de la importància d'aquestes visites a una residència a veure el nostre familiar. I, de fet, inclús hem sentit gent gran que deia que potser no moririen de Covid, però potser moririen de pena al no poder veure els éssers estimats.
Això també es diu, sí.
Com diem, estem millor. És a dir, la situació és molt millor de la que era fa uns mesos. I, de fet, per això alguns centres el que fan és, encara alguns d'ells admeten visites amb una distància de seguretat, amb mascareta, però són centres molt pocs, la veritat, i per tant cada cop més centres durant unes setmanes tornen a prohibir visites. És algo normal, no és com l'últim cop, i si fes falta, de debò, es podrien tornar a fer les visites. És a dir, si de debò tenim un familiar que està posant malalt i el volem veure, es pot fer. És a dir, però a més, jo li vull dir a la Júlia que ens preguntava aquesta qüestió,
sí,
que estic molt convençut que d'aquí segurament poques setmanes la trucaran de la residència, no per dir-li que la seva mare vol parlar amb ella o que li vol fer una videotrucada, que també, sinó per dir-li que pot tornar al centre on el qual està la seva mare i veure-la in situ, clar, i fer un cara a cara. Estic segur que això havia tornat a passar.
Clar, és que jo penso, Carles, que hem de, i Josep, penso que hem de col·laborar també, no?, nosaltres, les persones, mm-hmm, perquè, per exemple, el cas de la Júlia, jo penso, què puc fer, diu ella, i què vol fer? Agafar la seva mare o el seu pare i portar-la fora a passejar? És un risc. Tant si està en una residència com si està a casa, està prohibit, la gent gran tenim més risc.
Marc, què et sembla si li preguntem demà a una convidada que tindrem molt especial, que és la Raquel Caratayud?
La Raquel, demà tenim.
Tenim demà la Raquel, que a més de ser una consultora extraordinària, està ara dins la Generalitat, sí, col·laborant, no?, amb el Departament de Salut, amb tot el que té a veure amb residències.
Doncs,
o sigui,
segur que ens ho dirà.
L'emplacem demà.
De ben segur.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem demà a la tarda. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més informació de les residències, amb més entrevistes, amb més És Gran Ser Gran. Us esperem. Fins demà. Adéu.